Al 91.5 FM, vetllem pel teu benestar emocional.
Passen 30 minuts a les 11 del matí i, com sempre, a aquesta hora obrim el gabinet del benestar emocional amb en Tomàs Navarro. Molt bon dia, Tomàs.
Bon dia i fresc dia.
Sí, fresc i fred. Sí, podria dir, eh? Avui, aquesta és una setmana estranyota, amb aquests dies intermitents de festa i després els que no han fet pont, evidentment. Però bé, a mi la veritat és que m'ha vingut força bé això d'un dia matines, l'altre dia no matines tant, l'altre dia matines, l'altre no tant, i divendres acabes amb un programa com aquest, llavors què més pots demanar tu?
Sí. Bueno, aviam que us treuréssim, no? Un al mes així, una setmaneta al mes així, potser.
Oi, sí, aniria bé, eh? Oi, jo ho signaria ara mateix, Tomàs, eh? Ja ho saps. Escolta, avui ens proposaves a través del Facebook parlar de com hem d'educar els nostres fills perquè siguin uns adults equilibrats i gent de profit, se'n podria dir, no? Com podem aconseguir això? Que una criatura en un futur, assegurar-nos que aquest nen sigui una persona bé, una bona persona, podríem dir, una persona que tot li vagi bé i que la resta de gent se senti còmode amb aquesta persona.
Mira, abans hi havia una teoria que deia que dels 0 als 3 anys era l'etapa més important de la vida, perquè tot es quedava gravat allà i no podia canviar, no? Aleshores, sabem que això, afortunadament, no és així. És molt important, però la infància t'explica moltes coses, però no és un determinant. Sí? Aleshores, sí que és correcte que a partir dels 3 anys, 2, 3 anys, ja podem treballar moltes coses amb els nens, de manera programada, doncs perquè siguin uns adults equilibrats, feliços, que se sàpiguen relacionar amb altra gent en clau positiva, que puguin gestionar emocions negatives, doncs com l'enveja, o que puguin tenir un criteri. Tot això es pot treballar a partir dels 3 anys.
Sí.
Vull dir que que podem fer-ho, eh? És treballable, es pot treballar, mesurar i veure si ha evolucionat o no.
Clar, ara et deies, em comentaves el fet a través del Facebook, està el mur del Sant de Fons i a través del teu mur, dius que sempre busquem la millor escola pels nostres fills, els apuntem a fer activitats escolars, esports, que sigui el futbol, el bàsquet, si a fer anglès, francès, rus o l'idioma que...
Xinu.
Ara xinès, evidentment, que és l'idioma del futur, diuen, perquè és el país que està més emergent ara mateix. Cal fer tot això amb les criatures perquè tinguin un millor futur?
Mira, la canalla té camp per córrer. És a dir, té una potencialitat il·limitada, poden fer moltíssimes coses, i tu has de ser sensible si l'estàs cansant o no aquest nen. Moltes vegades diuen, home, a les 4 acaba el col·le de descansar, no? Un nen sa pot aguanta marxa.
Quina sort.
I de fet vol marxa perquè li agrada aprendre.
Clar.
Sí? Quan això no passa, o és molt callat o molt quietet, hem de veure si té algun trastorn, alguna cosa, eh? De vegades hi ha trastorns digestius, no ho sé, s'ha de veure. Però un nen li va a la marxa. Ara bé, destinem i cuidem molt les extraescolars que agafem. I sense cap mena de dubte els estem preparant, doncs, per tenir una vida futura, doncs, competent, no? Doncs poder saber treballar en equip, tot això durant, doncs, els esports i demés. També la part tècnica, clar, saber anglès, doncs potser no vol anar enlloc, el teu fill vol treballar aquí a Sant Cugat, però si vol anar a algun lloc, doncs pot saber-ho.
Anglès va molt bé saber-ho, això t'entens arreu del món,
I tant, i tant, i bueno, ni que sigui per viatjar, eh? Però clar, prestem especial atenció en aquest nen que un dia s'ha d'integrar en una feina i ha de tenir companys? Vull dir, no, és que a part no hi ha oferta formativa per això. Just l'altre dia col·laborava amb un màster, que és un màster d'educació emocional, que el que vol fer és formar mestres perquè treballin tot el tema de les emocions. Però és que no hi ha res, som molt pioners amb això, no està contemplat ni a nivell curricular tan sols.
I com ho podem fer nosaltres per formar les criatures en aquest sentit?
Mira, els pares parlant molt amb ell i agafant, jugant, sí? Pot venir el teu fill i dir-te, avui m'he enfadat amb el Pep. Per què t'has enfadat? I què ha passat? I què t'ha dit? I tu què li has dit? Potser estava nerviós. O comentaris, no? El Pep és un dolent. Aviam, és dolent o estava nerviós? Avui?
Clar.
Sí? Poder ajudar-lo a entendre per què la gent es comporta com es comporta, que això en sabem, més o menys, els adults. I després hi ha jocs. Clar, si té tot de jocs bèl·lics i de competició, doncs aquest nen, jo primer, i tu l'últim, jo primer, i no m'agrada i te disparo. Però si té un altre tipus de jocs, doncs més cooperatius, jocs que estimulin la imaginació, jocs de treball en colla, doncs que vingui un dia a la setmana els seus amiguets a casa i que puguin jugar, doncs, no sé, un joc de construccions, alguna cosa així. Ja estàs treballant tot això de manera informal.
Exacte, però s'ha de fer una... Però s'ha de tenir molt de compte, això. Com pots detectar què necessita aquesta criatura? Perquè l'escola, evidentment, és un món diferent i molts cops, no tot el que passa a l'escola arriba a casa. La professora, evidentment, o el professor sempre, evidentment, fa aquest fil conductor per arribar a explicar què s'ha fet a l'escola, però molts cops no arriba. Com podem detectar Què li falta a aquesta criatura per poder ser millor en un futur?
Mira, un nen, fins als 6, 7, 8 anys, sí, 8 anys, pràcticament ha de jugar, estudiar, saltar, menjar i eliminar el menjar.
Bé.
Tu veus que ha de fer això.
Molt
sí?
Bé.
I si el veus preocupat, si el veus en converses parlant de diners o parlant... Si no el veus trist, si el veus trist, si el veus amb poca energia... Mm. Eps, això és un símptoma, això hem de mirar. Per què? Perquè ha d'estar feliç, saltant, content i alegre. Moltes vegades simplement cal no fer res en contra. Sí? Ara és una situació molt difícil i molts pares estan transmetent aquesta angoixa a uns fills, aquesta tristesa a uns fills, que no poden gestionar-la. Simplement, en que fessis un filtre, d'aquella estona que estiguis amb ell, no li transmetis l'angoixa de és que no tenim feina, és que no sé què, ja està, amb això no hi hauria prou, perquè no poden gestionar-ho. Estan programats per ser feliços. Ja més endavant ja podran entendre algunes coses, però ara per ara és no proposar-li emocions negatives si les podem evitar.
Clar, la idea és preparar que els nens i les nenes per ser adults. Però a quina edat consideres tu, Tomàs, que una persona és adulta?
Mira, segons l'adolescència en noies ve dels 12 als 16 més o menys, els nois més tardaran dels 14, 15 fins als 30 i pico.
Clar.
Fins als 8, 20,
sí, sí, ho pots dir, total.
Diguéssim que hi ha un moment molt significatiu que és quan acabes la carrera als 22, 23, 24 anys, vale? Per molta gent. Per altra gent, als 16, 18, quan acaba el col·legi. Però aquí passen una vida més adulta, que és la de treballar i la d'incorporar-te al món dels adults. Però ben bé, fins als 20 i molts, no podem dir que algú ja ha agafat conseqüència de... què és?
Exacte.
Tot això hi ha gent que no agafa mai. I un fet que ajuda molt a fer aquest salt qualitatiu de més adult, més responsable, més equilibrat, acostuma a ser la família. Mm-hmm. L'aparició de fills, de parella, acostuma també a donar un tarannà diferent a la vida.
Clar, llavors, fins a aquest moment ens podem estar formant fins a arribar a aquest punt. Podem estar formant-nos constantment fins a arribar com volem ser quan siguem adults. Si hem de ser adults amb 33 anys, ho serem amb aquesta edat. Però llavors, fins llavors, tu pots anar formant-te en aquest sentit,
sí,
no?
Sí, però és que jo recomano que no es deixeu de formar mai.
Clar.
Jo no hi ha dia que no hagi après res d'algú. I no hi ha persona de la que no hagi après res. De tu també he après coses.
Mira.
Clar, no, i tant.
Això m'afalaga, sí. Que ho digués jo encara, però que ho diguis tu, això m'afalaga moltíssim.
No. Per descomptat, el dia que deixem d'aprendre, deixem de viure. Perquè ara l'analfabet no és que no sap llegir, és que no sap aprendre, perquè tot canvia contínuament. Aleshores, tu estàs, per exemple, en un entorn. Ara un amic meu s'ha anat a viure a Seul. Val? Aleshores, tu estàs en un entorn molt controlat i te'n vas a un altre país, a una altra cultura completament diferent.
Sí.
Has d'aprendre a relacionar-te d'aquesta manera. Clar, imagina que no s'integra en aquesta cultura. L'altre dia estàvem al súper i hi havien uns japonesos i el nen jugava amb la meva filla, no? I li diuen, Jordi, vine! Però, vull dir, parlant malament, eh? Aleshores, clar, quina mostra de respecte posar-li Jordi, no? Són japonesos, es veu que estan de pas, deuen portar 3 o 4 anys aquí perquè no parlen bé l'idioma i tornen a marxar segurament, i el nen es diu Jordi. Doncs voler aprendre de la gent que t'envolta per poder-te integrar et farà que siguis un adult sa i equilibrat.
Deies també al Facebook, de fet ho comentava la setmana passada o fa dues setmanes, ho comentava jo un dia, que fins que no vaig acabar l'institut pràcticament no em van ensenyar, no em van dir, escolta, has de ser crític amb el que veus, amb el que llegeix. No m'ho havien dit mai, potser sí que ho tenia interioritzat d'alguna manera, però no m'ho havien dit mai. Tu dius que s'han ensenyat les criatures a ser crítiques amb el seu entorn. Com li pot ensenyar això a una criatura de 5-6 anys a ser crítica amb el seu entorn?
No, de 3 i de 2 i mig. Mira, hi ha una edat que acostuma a ser els 3, més o menys, que els nens comencen amb el per què. Sí? Tu li dius, t'has de menjar la sopa, per què?
Ah.
Perquè sí. L'estàs ensenyant?
S'ha acabat.
Perquè ho dic jo. Submissió a l'autoritat. Perquè necessites menjar sopa, perquè la raó que sigui. Val? Aleshores, només que amb això ja estem ensenyant que siguin crítics o no.
No és una bona solució, i tant. Clar, perquè això és una... De fet, és que ho comentàvem fa un parell de dies, és una de les coses que es troben falta molts cops en les criatures, i ja no només en criatures, sinó també gent adulta, que el que veuen per la tele, que parlàvem a la tele de la manipulació, ja és la cosa vàlida, i aquí s'acaba la cosa. Llavors, clar, ser crítics és una clau per poder ser un adult profitós.
Clar, ensenyem-nos a pensar. Ensenyem-nos a pensar. Això no vol dir que es tractem com adults, són nens, però argumentem en clau de nen, no? És potser, vull aquesta joguina per Reis, i tu aquesta joguina no la veus, clara, pel que sigui. Per què vols aquesta joguina? Perquè la té la Maria. Bueno, vale. Aviam, I aquí pots treballar tot això, no? Aleshores, exacte, que ell veus com pensa, agafes criteris, fer un dibuixet, també hi ha una estona, dibuixar els papis. I com el dibuixen? I per què has dibuixat el papi gran i, o petit o al col·le? Doncs no m'agrada anar a ballet. Per què no t'agrada anar a ballet? Perquè castiguen. Ah, i aquí castiguen. A part de recollir la informació, estàs ensenyant que ella mateixa li posi, o que ell mateix li posi un criteri darrere.
Potser a vegades ell mateix li pot tenir la solució.
Sí, sí, sí. Si clar, tu el guies, de fet aquí el mètode socràtic és fantàstic, que és anar fent preguntes per fer que l'altre vagi pensant. No li diguem el que han de fer, estimulem-los a que ells pensin.
Exacte, clar que sí. Evidentment, sí, perquè la imposició en aquest cas no seria la cosa més positiva, oi?
Clar.
La imposició, imposar que aquesta criatura què ha de fer, com ho ha de fer i quan ho ha de fer, això malament rai.
Mira, recordo una anècdota, farà 7 o 8 anys, on vam anar a Disney doncs, amb diverses famílies, no? I al tornar hi havia un nen de 4 anys que portava el Pirates del Caribe, l'espasa, el parche, el gorro, la pistola. I arribar a l'aeroport li van dir, escolta'm, que el guardi, que ho facturi, perquè li prendran.
Clar.
I el pare, escolta'm, Arnauet, no han figurat, Arnauet, què et sembla si ho guardes? I l'Arnauet, no.
Clar.
I, home, és que ho hauries de guardar, perquè clar, si no el senyor d'aquí, que és un gendarme, doncs agafarà, s'enfadarà i t'ho prendrà. No. Se queda mirant i diu, escolta'm, diu, què li dic al meu fill? És que no la vol guardar. Li dic, home, ets el pare, tens autoritat. L'autoritat no vol dir ser abusiu, però tens una autoritat. Aleshores, pots fer des del, mira, escolta'm, l'hem de guardar perquè et quedaràs sense mal rotllo. El que no és recomanable és prendre-li, agafar-li, guardar-li, tot un procés, eh? Al final el pare no li va prendre. Li va prendre el gendarme i vam passar un vol d'una hora i mitja amb l'Arnauet plorant tot el vol que em va deixar el cap com un timbal.
Pobret.
Aleshores, no hem d'oblidar que nosaltres tenim més criteri que els nens, perquè tenim més experiència, les funcions superiors estan desenvolupades, etc. Però no cal que l'imposem, sinó fem-li entendre per què estem fent això. Quan hi ha perill físic, aleshores sí que imposem, t'agafo del braç i t'agafo, perquè si no t'atropellarà un cotxe. Però si no, tenim temps per parlar i per explicar les coses, ensenyem-nos a pensar, perquè ens estalviarem una altra vegada tornar a imposar.
Escolta, Tomàs, deixa'm canviar-te un moment de tema. Sí. Ja ens queden 3 minutets. Bé, jo crec que igualment tot el tema de les criatures que podem fer amb elles, que no podem fer, és un tema que ha quedat força clar. Igual deixa'm preguntar-te...
Em fas por, eh?
No pateixis, home. T'hauria de fer por poder, eh? Demà és el Madrid-Barça,
sí,
no ho saps? I jo volia preguntar, ho tenia al cap aquest matí quan ha arribat, li vull preguntar una mica sobre les passions que genera un partit d'aquesta magnitud. Això el Raül, que és el nostre perico oficial d'aquí de la ràdio, ai, no li agradarà massa, però aquestes passions que genera, fins a quin punt les podem controlar-les? És complicat a vegades. Quan juga el Barça contra el Getafe no passa això, quan juga contra el Madrid es desferma tot.
Mira, és una catarsis col·lectiva. Què és això? La catarsis col·lectiva és que tu vas acumulant molts agobios, tensions, situacions que no t'agraden i necessites algú, doncs, per descarregar. A molta gent li va bé anar a córrer, a molta gent li va bé anar amb bici, a altres escoltar música, a altres quedar amb amics, però moltíssima, pues, juntar-se i començar a escridassar uns als altres. Què tenim per fer això? Pues la boxa, que no està molt acceptada, perquè és donant de tortes, la lluita de galls, que encara menys acceptada, ens queda el futbol. A sobre el futbol té una base econòmica i de comunicació molt elevada, ja està, ja tenim allò polaritzada la gent. Moltes vegades la frustració, bueno, moltes vegades no, la frustració genera violència i la violència s'ha de descarregar. Pues venga, contra el Ronaldo o contra el Messi.
Clar, perquè tu com ho veus el tema del futbol? Com l'opi del poble, com una manera de canalitzar els teus sentiments i desfogar-te durant un dia i que tot oblidar-te de tot, pràcticament. Com ho veus tu?
Mira, com tot, en la mesura està la correcció. És una distracció. És una distracció. Ara, que és una... Parlàvem l'altre dia que es manipulen. Doncs bueno, també és una manipulació.
Ai, Déu meu.
Però al final és encendre i distraure amb alguna cosa. Sí?
I mira, lligant amb el tema que estem parlant avui, com planteges a una criatura, a un nen, aquest partit? Perquè és possible que el vegi. És a les 10 de la nit, és veritat, potser és una hora que no el poden veure sencer, però alguna cosa veuran. I potser veuen els seus pares molt nerviosos. Com expliques això a una criatura? Perquè ho entengui, o potser no l'expliques, que aquí pot tenir el problema que després el nen es torna el forofo més gran de la història.
Ja, però és que fixa't una mica la magnitud de la tragèdia o la magnitud de l'estupidesa humana, que és, estem buscant posar-nos nerviosos. que és una emoció negativa, desagradable. Igual que la gent que va al cinema a veure pel·lis de por. Estem buscant una emoció negativa.
Però això està bé, a mi m'agrada.
Tu saps la de gent que busca la felicitat i el plaer i paga o inverteix molt de temps en evitar l'angoixa. I anem a buscar l'angoixa, tu, escolta'm.
Llavors, les coses no se van tan malament, suposo. Si busquem això és que ho trobem a falta, d'alguna manera. Vés a saber.
Bueno, no ho sé, no ho sé. És un fenomen d'estudi. Jo no l'he estudiat, però és un fenomen d'estudi.
Escolta, Tomàs, abans que marxis, una porra pel Barça-Madrid. Mullat, home.
Mira, pues no, és que no, miro,
bueno, alguna cosa has de dir. Ara sí que no surts d'aquí si no dius un resultat.
Mira, jo l'únic que puc dir és que o guanyarà el Barça o perdrà el Barça.
Ah.
Aquí. I a Madrid, o guanyarà el Madrid o perdrà el Madrid.
No està malament, això, eh?
Aleshores, no ho sé, jo diria que... és que no sé si tenen lesionats o no, no tinc ni idea.
No massa.
Aniran a fer els 5 gols a 1, potser.
5-1? A favor del Barça, això?
Sí, clar.
Doncs Tomàs, com tinguis raó, va fer una festa aquí quan tornis divendres la setmana que ve, eh?
No tinc ni idea, eh? Ja et dic que... Mira, el Barça és client meu i anem a treballar al Barça i conec pues, els més evidents, però puc estar al costat de gent, no tinc ni idea. I l'altre dia s'acompanyava un dels joves, no?, de l'equip, i deia, hola, has vist, és? I jo, el Messi sí que el conec, alguns d'aquestes, però bueno, hi ha molts que no tinc ni idea, la veritat.
Doncs a veure com va la cosa. Tomàs, et deixo marxar ja i vale. Que gaudeixis molt de cap de setmana.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, adéu-siau.
Vinga, adéu.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.